tenia la música i com la programació, i aquí és on, en parlem amb, professionals de, la ràdio i amb, acadèmics, la programació que es feia en aquella època, doncs segurament té molt a veure amb la que fem avui, no? D'apropar-se a la gent, de fer emissions públiques, de la, ràdio de beneficència que en deia en Rifà, que ara seria doncs l'actual marató, etcètera, etcètera, no?
Aquells dos elements que jo definia de per com neix la ràdio en aquest país ha de lluitar amb tres dictadures, una de forta, la Primo de Rivera, una de blanda, i després la que hi ha més o menys tots els que estem en aquesta taula asseguts, l'hem viscut, que és la, franquista. Però aquells dos elements inicials d'amor als mitjans de comunicació, amb la corresponent responsabilitat, honestedat professional, més l'amor al país, és el que després de superar aquestes dictadures arribem en el moment on som, brillant pel que és la radiodifusió.
Hem heretat feta, moltes coses allò, feta, aquella època, feta, Jordi. Feta,
amb aquests dos condicionants que t'he dit jo, o aquests dos objectius, són fonamentals. A nosaltres, ningú ens ha de venir de Madrid, ningú ens ha de venir a Madrid per dir que a Catalunya es fa molt bona ràdio. Ja ho sabem. Ja ho sabem, i tenim aquesta relació i aquesta connexió amb el...
Des de fa... Escolta, fa anys que ho diem, això.
Sí.
Des d'aquí que allà, que el moment dolç que viu la ràdio a Catalunya és... O sigui, la llengua... Primer, la ràdio que es fa des d'aquí i la ràdio que es fa amb la llengua. Catalunya. Vull dir, si alguna cosa ha aguantat la llengua és precisament amb la ràdio.
I una cosa trista que ho vam constatar, que la Margarida Moles, que està empenyent des de fa anys amb en Jordi la memòria d'aquella època, no? Que els frustra molt perquè han fet una feina molt exhaustiva per recopilar tota la documentació que hi ha, és que hi ha molt poc àudio sonor, és a dir, poquíssim. De fet, el documental comença amb un àudio que no és ni de l'època real o que se suposa que es va enregistrar, no? I això frustra molt, per què? Perquè són, tant de bo tinguéssim, per posar un exemple, no? Els funerals del company, ai, del Macià, que es va fer una transmissió
en directe,
in itinerary, no?
Va punxant, ser tot, telèfons,
punxant telèfons,
fils telefònics,
fils telefònics. Sí. Tot això s'ha perdut la veu de la Rovira, s'ha perdut la veu de la Terça, s'ha perdut la veu, i clar, això fa que tinguem una absència de referents que el documental també denuncia.
Ha passat ara un reportatge d'un programa que feien a Televisió Espanyola, a la UHF, que es deia Girabol. Us en recordeu?
Girabol, i tant.
De Girabol.
Jo hi participava.
En sèrio, Marius?
Sí.
Ostres,
sí.
Doncs al Girabol m'ha passat que hi havia una entrevista a la Rosalía Rovira,
sí,
gran,
sí, correcte,
que explicava el que li van fer dir a la guerra en aquella època, que els militars li van ordenar dir arriba a Espanya, i ella s'hi va negar, i bueno, va passar el que va passar.
Hi ha mil versions d'això, però sí. En aquest documental hi parlem amb els seus nebots, i és una història de debò meravellosa, preciosa, el que expliquen els nebots de com van descobrir la seva tieta. No direm res més, no, Jordi?
És que la... No, home, és que la validació... És que la validació de tot plegat que comentem és fruit d'estudis, de contrastar molta hemeroteca, sobretot tenir els familiars que ens han reconegut, diu, escolteu, és que fins ara ningú ens havia mai dit res. Ja era hora de que poguéssim parlar obertament, sense cap tipus de lligam, de tot el que ens vam trobar, de tot el que va patir la nostra família, les nostres famílies, en un principi i durant la Guerra Civil, com a capitalistes, burgesos, etc, etc. L'Eduard Rifà va morir al cap d'un pocs mesos de sortir d'una txeca. I després de la Guerra Civil, acusats de rojo separatistes. Ara que parlaves de Girabol, no s'entén TV3 sense Miramar, sense la feina que es va fer a Miramar en el seu moment. No s'entén aquesta l'èxit de TV3 sense això. Vull dir que cal recordar-ho. Nosaltres avui hem tret per xarxes un petit document, petitíssim document, que agraïm la feina de treballadors, etc, etc. Nosaltres no ens deixem cap nom. I per tant, Miramar també s'ha d'esmentar, com s'ha d'esmentar l'Escamilla, com s'ha d'esmentar el Quim Maria Puyal, com s'ha d'esmentar tot un seguit de gent que aquests que diuen que ens han de venir a explicar que fem la millor ràdio, emmudeixen.
Emmudeixen. Bueno, demà, Mònica?
De dir, vaja.
Demà.
La ràdio silenciada, demà. També estic una cosa, al segle XXI si no ho veieu tan tard a la nit, ho podeu recuperar quan vulgueu a la plataforma. Vull dir, això rai que ara, ja escolta'm tu. L'altre dia encara veia les tresines una altra vegada per 153 vegades.
I jo.
Sí. Margarito, que sigui un èxit, eh?
Sí, i la gala, i d'avui en 8, al sí, Palau de la Música, una gran gala on no ens deixarem cap nom, bueno, evidentment, i on gaudirem d'aquests 100 anys.
Efectivament.
Perquè realment avui és un dia molt feliç, molt maco en aquest sentit, per tots els que hem treballat amb ràdio i ens estem al darrere, amb aquells dos objectius que deia de bon començament, i ho celebrarem obertament en un lloc tan emblemàtic com és el Palau de la Música Catalana, on s'hi havien fet tantes i tantes transmissions i se'n fan des de fa 100 anys.
Efectivament. Dilluns que ve, a 8:15 del vespre, des del Palau de la Música Catalana. Moltes gràcies, Jordi Margarit.
Gràcies a tu, Jordi Basté.
Fins ara. Són les 11:05. Anem acabant o què? Vinga, pa'lante, Mònica.
Demà
tornes o no?
Sí, demà torno, a veure si estic més recuperada.
Bueno, vigila, perquè demà tenim torna demà a la tertúlia una persona que... També anava amb pólvora, normalment. Don Anton Losada, demà torna, per raons òbvies.
Fantàstic.
Demà Don Anton Losada.
Molt bé, abans de l'ull de poll, és que estava barrinant ara amb això del segon prime time de la ràdio silenciada, i et volia fer una pregunta.
Ai,
a mi? Tu hi participes, en aquest documental?
Sí.
D'acord, ja està. Molt bé. Vinga, va, som-hi. A veure, avui hem parlat de cacofonia. Jo el que tinc és una fonia que intentaré acabar.
Has millorat molt, de quan hem arribat.
He millorat, oi que sí? Això són els efectes de la Copa del Rei i el lamentable arbitratge que li van fer ahir al Barça a la final. Veus, Màrius, que aquí només parleu de futbol i els que ens agrada el bàsquet són com els de l'Espanyol, que ens teniu menys tinguts.
Perdona, jo pago dos carnets del Barça de bàsquet també, o sigui, pago de tot.
Quedarem amb el Canet i el Palau del
Canet. I és veritat que l'arbitratge va ser molt subtil.
Home, molt civilí. Claríssimament, molt civilí.
Perquè el mal està sempre present. A vegades a la superfície, a vegades sota l'epidermis.
Endavant.
Vinga, os faladoiros foron vos. Avui m'encantaria parlar tota l'estona en gallec, però no podré. I també m'hauria començat dient allò de... Perdonat, que estava tenint una xarra con alguien, que és l'anècdota que ens ha explicat l'Armenteres, heu sentit, de la periodista de televisió gallega. Aniré per feina perquè se'm va esgotant la veu. La majoria avui en la vostra anàlisi sobre les eleccions gallegues coincidiu que Feijó ha salvat els mobles, el Samper, que ha dit allò de que estem davant d'una nova etapa on el debat territorial tindrà molt de pes, ho comparteix la Mònica Terribas també, la Teresa Cunillera, molt honesta, ha dit ha estat un mal resultat pels socialistes, jo que seré socialista fins que em mori, doncs hem d'arremangar-nos i preparar-nos per a les properes. I després s'ha iniciat un moment Josep Martí, Mònica Terribas, i el Martí és que ja m'estic acollonint perquè li he dit et trauré una targeta vermella, te la trec groga, però a veure, dir-li a la Mònica Terribas, he de trobar la frase, t'atribueix a superioritat moral, no m'ha semblat bé quan parlàveu d'allò de Vox i Podem, si és el mateix, si els escratxes, no, ho sento. Groga, la pròxima expulsió. No. I no em diguis corporativisme, no, ja està, ja
tinc un carinyo i el seu porter
jo, ell també,
i no protestis.
Acabes de tenir
segona.
El moment samarreta de l'Espanyol, ja està, punt, ja està.
Oh, no.
Has tingut aquest moment,
el moment samarreta de l'Espanyol, ja ha vingut el Miura Deble, que Déu-n'hi-do, oi. Em quedo la frase del Deble: la gent de l'Espanyol té la sensació que Catalunya se la tracta amb menyspreu o condescendència. En aquest país no se'ns té en compte per res. Però com sempre, la meva frase final és pel Màrius, que estic fent un llibre de les frases aquestes del Màrius, tretes de context. El publicarem al final de temporada, te'l regalaré. Què diu? La meva teoria és que aviat els dinosaures envairan la Terra.
Hola, Polls, què tal? Bon dia.
Estàs pensant en renovar casa teva? Ja saps com em pot ser complicat? Doncs a Conforama t'ho posen més fàcil que ningú perquè trobis tot allò que necessites. El teu estil, el millor preu i amb serveis que et facilitaran la vida. Sofàs, mobles, matalassos, dormitoris, electrodomèstics, cuines de mida. A més, el febrer és el mes del descans, per tant, aprofita per trobar oportunitats en matalassos de les millors marques i el màxim confort a Conforama.
Jo és que no us vull apartar de l'antena ara, Però d'aquí uns moments, el diari Marca aquest matí ja anunciava que Kylian Mbappé fa 15 dies va firmar pel Real Madrid.
Ben fet, ben fet.
Sí. D'aquí un moment, Santi Segurola, Joan Maria Pou i Miguel Rico, 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 ens en parlaran aquí al Món a RAC1, abans que ens arribi un dels grans, una de les persones que en sap més de televisió, i una de les persones que està fent que amb una plataforma com Amazon funcioni un programa com Operación Triunfo. Estem parlant del gran Tinet Rovira, director de Yes Music, que avui ens acompanyarà aquí al Món a RAC1.
Però nosaltres, escolta, no fitxem en paper, però hem fitxat el Tigrinho, que és un... Ara té unes grans dificultats per parar la pilota amb el peu, però el dia que ho aprengui, ho patarem!
Fins la setmana que ve, que vagi bé.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sape parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Compte un dèn Sabadell, al compte corrent menys corrent. Informa Dani Festa Client a banksabadell.com.
RAC 1. Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea... Continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Space de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten.
El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
més...
u. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un quart de 12.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora, Jordi.
Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan Maria Pou, què tal, Pou, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bon dia, tinguin tots plegats. Escolta'm, una notícia que ha sortit aquest matí, que és que segons el diari Marca, Mbappé ja hauria firmat per les pròximes 5 temporades amb el Real Madrid. Jo les xifres no me les crec, perquè diu que cobrarà 15 milions el primer any per acabar recobrant 20 més bonus. La dubte és quins són aquests bonus. Pues clar, si cada pilota que va al pal un milió i cada gol que faci 5, ja en diràs. I la prima de fitxatge diuen que estaria per sota els 130 milions. És a dir, que ens vendran com si Kylian Mbappé hagués costat com la renovació d'Araujo, perquè ens entenguem.
Si paguen aquesta... 130 milions, per la baixa ja és un
mal fitxatge. I és una gran xifra, efectivament. De tota manera, sigui la xifra que sigui, si no hi ha retocs, la temporada que ve el Madrid comença a partir de 3 títols, d'haver guanyat Lliga, Champions i Copa, perquè amb aquest equip Vinícius, Mbappé, Bellingham,
hòstia, és amb aquesta plantilla més que possible, la qual cosa ha de ser un estímul pels competidors per fer grans equips, perquè el palmarès personal de Mbappé sent un extraordinari jugador no es correspon amb aquesta categoria fora sèrie que té el futbolista. És a dir, que sempre hi ha hagut equips o clubs millors que el PSG que han estat capaços de guanyar-lo, i això que ha jugat en companys com Messi o Neymar, posem per cas. El futbol és efectivament dels jugadors, però els títols són dels equips, i si hi ha capacitat per fer un equip competitiu, pues al Madrid podran competir els títols aquí i a Europa.
Mm-hmm. Què dius, Santi Segurola?
Con respecto al dinero, nunca sabemos muy bien realmente lo que se paga. Yo creo que ahí empieza una campaña siempre de medio relaciones públicas, con el jugador, con el agente, con la prensa, con el entorno, para hablar de cantidades que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Bueno, es un dato, creo que no es importante. Lo importante es que Mbappé, que es presumiblemente el mejor jugador del mundo, llega al Madrid en una época donde el Madrid se queja de que el fútbol se va a estrellar, ¿no? Porque la situación es malísima y tal. Yo creo que ese catastrofismo que tanto vemos a veces en el fútbol español, en el fútbol en general, no se corresponde después con las inmensas cantidades de dinero que se gastan, incluido en este caso un estadio que costará aproximadamente 1.500 millones de euros. Evidentemente sacará un gran beneficio de ello, porque está construido para hacer negocio, pero digamos que para esa mirada apocalíptica del fútbol, ya desde hace años, al final vemos que se construyen estadios que cuestan un dineral, se compran jugadores que cuestan un dineral enorme, que la inflación sube, que los inversores americanos siguen comprando o satisfaciendo la ambición de los clubes. Por tanto, estamos en un modelo donde entre lo que se dice y lo que realmente pasa hay una diferencia muy grande. En cuanto a la aportación de Mbappé al Madrid, pues es una contribución extraordinaria, vamos a decirlo así, ¿no? Es un equipo que está francamente bien, me recuerda al de los Galácticos de hace 20 y 24 años. pero aquellos eran galácticos que estaban acreditados en sus equipos, en algunos casos eran veteranos, habían ganado balones de oro, y aquí este es un equipo que tiene no tiene balones de oro, pero los va a tener, y los va a tener porque tiene jugadores para ello. Tiene a Bellingham, que lo será algún día, a Mbappé, que lo será también algún día, y quién sabe si Vinicius más, o una colección de jugadores muy competentes. El Madrid, evidentemente, está haciendo un equipazo, económicamente está fuerte, y la única duda que puede haber con respecto a este equipo no es si ganará tal o cual competición, será favorito, pero sí creo que a veces se rompe esa especie de microclima que es tan difícil de encontrar en el fútbol, ¿no? Que es el compromiso general, el hecho de que todos se encuentren satisfechos con lo que hacen, que el 18 del banquillo aporte tanto como el 4 o el 5 del equipo. Y digamos que Mbappé puede llegar a... Hay un cierto temor, ¿no? A que se rompa ese ecosistema, porque llega un jugador que cobra más, que trabaja poco, es decir, está criado y acostumbrado a un modelo de equipo como el Paris Saint Germain, donde las estrellas no trabajan, y en el Madrid trabaja todo el mundo.
¡Pum!
Bé, jo crec que evidentment el Real Madrid fitxa un jugador d'aquests que pot marcar la diferència cada 3 dies, cada 4 dies, i que el salt de qualitat és gegantí. I és un cop de puny sobre la taula, demostrant que tens la capacitat, el poder i els diners de fer un fitxatge diferencial com aquest. Un cop dit això, hem de veure també com queda la plantilla de cara a la temporada que ve, si realment tots aquests jugadors que dieu continuaran.
Ah, aquesta és una bona pregunta, tinc dubtes, també sí.
Mbappé, Vinicius, Rodrigo, sí, Bellingham, Brahim... bé, no sé, suposo que amb algun d'aquests jugadors potser s'haurà de fer caixa, o potser fins i tot algun d'aquests jugadors diu, escolta, jo ara pinta que tindré un paper menys protagonista, a veure què passa. És veritat que el Madrid té un entrenador, Carlo Ancelotti, que a mi una de les coses que m'agrada més d'Ancelotti és aquesta sensació que permanent de desdramatització que transmet, no? En aquest sentit em recorda molt a Vicente del Bosque, que és això, no? Si pot haver-hi molts egos, moltes estrelles, segur que hi haurà sidrals i incendis al vestidor alguna vegada, però em sembla que és un entrenador que és capaç de relativitzar aquest tipus de situacions i de portar aquest tipus de vestidors. Ara, afortunadament, això del futbol, per molt que tinguis a Mbappé afegit a un equip que ho està fent francament bé, no et garanteix guanyar-ho tot, però és veritat que ara mateix la distància de talent i de qualitat entre el Madrid i la resta d'equips de la Lliga Espanyola s'eixamplarà d'una manera claríssima. I després una altra cosa, no? En l'entorn del Madrid, durant els últims anys, se li ha dit de tot a Mbappé, s'ha parlat d'humiliació, de falta de respecte, alguns tòtems de l'opinió pública parlaven d'aquest tio no pot vestir la samarreta del Madrid perquè això no se li fa a una institució com aquesta, i a l'hora de la veritat, quan se't posa a l'abast un futbolista d'aquesta qualitat, doncs tot queda perdonat, i si a més fas aquesta operació de relacions públiques de dient és que ve perdonant diners, ja veuràs com alguns periodistes convertiran Florentino Pérez en el millor fitxador de la història de la galàxia.
Efectivament, deixa'm dir que, com em recorda el José Manuel Lázaro, el company, ve lliure. I amic, ve lliure. No oblidem això, que al Madrid li va ve lliure. Anem a un altre tema, que és... Deixeu-me parlar en clau futur i no en clau passat, tot i que una cosa porta a l'altra. Dimecres ve un partit amb una transcendència descomunal per tothom. Per tothom. Jo no sé si aquest equip pot guanyar la Champions, que a mi no m'ho sembla gens, però sí que veig opcions que pugui passar amb el Nàpols. Però el partit de dimecres és molt, molt, molt important. Deixa'm començar precisament per on hem acabat. Jo, Maria Pou.
Importantíssim. Jo crec que aquesta eliminatòria et marca aquest, evidentment, aquest tram final de temporada, no? Perquè si tu elimines el Nàpols, a banda que per fi no, hauràs avançat en una eliminatòria de la Lliga de Campions, que fa temps que no ho fas. Pensa, Jordi, ho comentàvem l'altre dia, que l'última eliminatòria de Lliga de Campions que ha jugat el Barça és de fa 3 anys, aquella contra el Paris Saint-Germain, sí, no, que precisament Mbappé et fa un forat aquí a casa, recordeu, em sembla que és un 0-3, i després allà empates a 1 a París, que Dembélé té alguna oportunitat clara, etc. 3 anys. Vull dir que són molts anys per als seguidors del Barça. Dic sense eliminatòria, no sense partits de fase de grups, però sense una eliminatòria doble partit. Per tant, primer de tot això, gaudir-la, jo crec que val la pena. Però si passes al Nàpols, et plantes a quarts de final, que això vol dir que tens una tornada el 17 d'abril, diria. Per tant, diguem que ja estàs a un mes i mig al final de la temporada. I amb aquest Carmelet per aquí al mig. Vull dir que des d'un punt de vista anímic, des d'un punt de vista de les sensacions i de tenir alguna pastanaga que et faci pair millor aquests partits de Lliga que venen, doncs jo crec que és importantíssim. Evidentment també és important des d'un punt de vista econòmic, i jo crec que també és molt important tenir en compte aquest famós Mundial de Clubs al final del 2025, que t'estàs disputant una plaça amb l'Atlètic de Madrid. En la mesura que siguis capaç d'avançar alguna ronda, tindràs alguna opció remota de formar part dels equips europeus que aniran als Estats Units a jugar aquest Mundial, que et dona prestigi i que també et dona molts diners. El Nàpols és eliminable, però evidentment també et pot eliminar, perquè estàs jugant contra equips molt pitjors que el Nàpols, com el Celta, el Granada, l'Alavés, etc., i estàs patint. Jo el que vull pensar és que l'energia, el to, la predisposició a la Lliga de Campions serà diferent. Ara, futbolísticament, no esperem miracles,
Ja. Aviam, Segurola, com ho veus?
Home, yo creo que le ha tocado una bicoca al Barça, dentro de lo que cabe. El Nápoles está en una crisis superior a la del Barça. Ya ha jugado contra el Madrid en la fase previa y fue un equipo que no dijo nada en el campo, muy poco. Yo creo que es un equipo que además no se creyó la historia de ser campeón de la Liga Italiana, se lo creyó, lo festejó, pero eso le duró un día. Digamos que es un equipo que vendedor. Y ha cambiado ya de entrenador. Tiene 3 entrenadores en un año, el que se fue a la selección italiana, el que llegó, Rudy García, que molestó desde el primer momento, y ahora un clásico del fútbol italiano que tampoco le está dando gran resultado. Para mí, la eliminatoria es muy favorable al Barça, incluso para este Barça. Creo que sería una decepción enorme si no es capaz de eliminar a un Nápoles muy decaído, y creo que tiene la posibilidad para el Barça de recuperar prestigio, de recuperar ánimo, de sentirse mejor, y lo tiene que hacer. Algún día tiene que encontrarse frente a un rival que sea bueno y que le tenga, o medio bueno, en este caso, en Nápoles, en Europa, y darse una satisfacción. Creo que es el momento y creo que lo hará.
Ah, bien. Rico, para acabar.
Yo, digueu-me pessimista, però és que no hi ha raons objectives per ser optimista. Des del meu punt de vista, la situació del Barça és bastant semblant a la de fa 2 anys i mig, capaç de guanyar qualsevol i perdre contra qualsevol. És a dir, no he apreciat una millora substancial que em faci considerar el Barça favorit en gairebé cap partit, i el partit que els he considerat favorits han acabat fent un desastre, com per exemple l'altre dia a Granada, a Montjuïc. Reconec la importància especialment econòmica del partit contra el Napoli, perquè és una palada de quartos a la que el Barça no està en condicions de renunciar, però tampoc està en condicions de renunciar a acabar entre els 4 primers, sí. ja ser possible segon, per poder jugar a la Supercopa i tocar més calerets que li fan moltíssima falta. Per mi, per aquest motiu, era tan important només que el Napoli el partit de l'altre dia a Balaïdos, perquè la qüestió ja no és la Champions d'aquest any, que pots tenir l'esperança de passar contra el Nàpolis, però sincerament no crec que hi hagi cap barcelonista que tingui l'esperança de guanyar-la, a menys que sigui un acte de fe envejable, però el que és vital, de vital importància, és ficar-te entre els quatre primers, insisteixo, i a ser possible segon. I una cosa més, crec que estem en una situació entre el campió d'Itàlia i el campió d'Espanya, es juguen els passe a quarts de final, i els dos entrenadors també es juguen el cap, perquè jo sincerament crec que sí, el Napoli elimina el Barça, la porta a prendre una decisió dràstica.
Veurem. Són 2:15. Avui recordeu Girona Atlètic de Bilbao de
bon
Lliga.
Partit, bon partit.
Molt bon partit. A les 9 de la nit per gol i evidentment aquí en directe a RAC1. I dimecres la festa major pels que ens agrada. Per allò posarem el peu a terra i direm, mira, que bé, aquesta nit tenim el Pou a casa. Per tant, el dimecres a partir de les 8, a les 9 el partit, Nàpols-Barça, les botes aquí a RAC1, Nàpols-Barça, un partidàs d'aquells monumental, però monumental vol dir monumental. En parlarem dijous. Joan Maria Pou, moltes gràcies i bon viatge cap a Nàpols. Que vagi
gràcies,
bé.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, Sant de Segura, fins dijous. Que vagi bé, Miguel Rico, 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 que vagi bé. D'aquí uns moments, a 2:15 del matí, parlem amb un dels grans de la tele. Avui, que és la final d'Operació en Triunfo, Tinet Rovira, el director de Jazz Music, al món a RAC1.
Quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
RAC 1.
Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria Formidable Solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei Instavia Pallejà, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi de Llobregat i comença a estalviar.
A Duin volem que et sentis bé per dins i per fora. Per això, t'oferim 8 clubs de fitness a la província de Barcelona amb piscina i pàdel, junt amb un equipament de qualitat. També et convidem que participis en les nostres activitats dirigides com cycling, pilates, zumba i molt més. Aquest és el teu any. Apunta't a duinclub.com i viu una experiència única.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Consulta'n les condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillach.com.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show, del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
11:35. Aquesta nit se celebra la gran final d'OT, d'Operació Triunfo 2023, la primera que s'ha fet a Amazon Prime Video. Era una prova de foc per aquest format, veure si podia aconseguir arrossegar l'audiència que fins ara havia tingut en les cadenes generalistes on sabia més. I, de fet, aquesta era una primera prova que passaven aquestes, aquest tipus de programa per veure si tenia una audiència que es pogués consolidar, i si es consolidava, donava la perspectiva de que hi hagués molts programes d'entreteniment que puguin deixar d'anar només a plataformes convencionals, sinó que puguin anar precisament a cadenes com aquestes. I sembla que les dades, no hi ha dades públiques, perquè això no acostuma a passar, sembla que les dades indirectes, la de la pèrdua, per exemple, d'audiència de les cadenes generalistes els últims dilluns, apuntarien al factor OT. Tinent Rubín és el director de Yes Music, és productor executiu d'Operació Triunfo, però sobretot el que s'ha de dir és que és un tio que té la tele al cap, la televisió al cap. Hola, Tinent, bon dia.
Hola, bon dia. Hi ha dies que tinc la tele més al cap que d'altres.
Però dit això, aquest OT sí. Ha anat tan bé com sembla, ho dic perquè si
millor.
Tu vas a la redacció, veus que la gent mira OT.
Ha anat millor, però no perquè jo tingui les dades, com tu molt bé dius, les plataformes no comparteixen dades, és una de les coses que, no només Prime, qualsevol plataforma mai et donarà dades sobre el consum o sobre l'encesa de dispositius, però nosaltres, com que tenim un tipus de format, bàsicament, que tu pots mesurar la popularitat d'aquest format, tu pots veure si OT està al carrer o no està al carrer. Una sèrie és més complicada. Però nosaltres, clar, què ens ha passat? Que no tenim la dada de consum, però tenim moltes altres dades que nosaltres sí que podem fer públiques perquè són nostres.
Per exemple?
No? Per exemple. Nosaltres, des de que vam decidir que OT havia de ser dins del paradigma digital, tenim una aplicació perquè la gent voti. I tu te registres en l'aplicació i gràcies a aquesta aplicació doncs tens un vot diari.
D'acord.
L'última edició que es va fer d'Operació Triunfo, que va batre un rècord de gent registrada a l'aplicació, va ser el 2018. El 2018 nosaltres vam tancar l'edició amb 800.000 usuaris registrats.
D'acord.
Avui en tenim 1.500.000.
Hòstia. O sigui, pràcticament el doble.
Igual aquesta nit arribarem a doblar les dades de 2018. Això és una dada que dius... es pot extrapolar? No ho sé, però de moment la tinc.
És sintomàtica.
Clar, nosaltres rebem 1 milió de vots al dia. Vol dir que rebem entre 7 i 8 milions de vots, que això no havia passat mai en aquests 3 últims anys que els vots teníem. Perquè ja saps que es vota pel favorit de la setmana i es vota també pel nominat. Doncs 8 milions de vots. Home, hi ha molta gent...
És que tenim un problema, Tinet, deixa'm que te'l digui.
Digue'm.
Sobretot, aviam, tenim un problema els que tenim una edat estupenda, però una edat, que és que mirem tot en perspectiva de les cadenes convencionals.
Clar.
I ara, tots plegats, ens hauríem de fer mirar perquè ho mirem al revés. És a dir, jo ara quan em connecto, a mi ja no em surt Televisió Espanyola o en surt TV3. A mi em surt una plataforma.
Clar.
Amb la qual cosa, si vull veure Televisió Espanyola o vull veure TV3 o vull veure Telecinco, he d'anar a buscar-la també. I en canvi em surt una plataforma. Amb la qual cosa, què vol dir? Que la gent jove, la més jove, quan va, ja va directament a la plataforma. Li sí. Diu, no té que va a Amazon, doncs Amazon.
Sí, i jo tinc fills a casa meva, tinc fills a l'edat d'emancipar-se, sí. I no tenen antena. Sí, no hi ha una antena a les cases. Tu tens un servei de plataforma digital i a través de la plataforma digital veus la televisió convencional. O sigui, jo crec que tot el tema digital s'ha acabat menjant el lineal. I en aquest procés de menjar-s'ho tot, hi haurà un com un salt que ja ha començat ara amb Operación Triunfo, que les plataformes acabaran copiant els èxits o acabaran copiant-se algunes fórmules de la televisió lineal, com ella, com pot ser ara el tema d'Operación Triunfo, que és els dilluns hi ha un gran event que tu l'has de veure perquè tu el vols comentar amb la teva comunitat digital. Vols, durant la setmana pots seguir-lo per altres vies, el pots seguir per TikTok, el pots seguir per YouTube, però els dilluns és important que tu vegis la gala perquè, per dir-ho manera, és la mare dels ous, no?
L'heu renovat?
No.
No.
La resposta ras i curt és no. Nosaltres sabem que
anar superbé.
Sí, sabem que estan molt contents. Sabem que hi ha un debat intern dins de Prime i estan decidint si faran públiques segons quines dades. És que és complicat també de mesurar, perquè no regeix per les mateixes mètriques que la televisió lineal. Però jo crec que sí, que estan molt contents. Tu pensa que nosaltres hem fet història, però hem fet història mundial. És la primera vegada que en una plataforma en 14 setmanes es fan 80 directes. És a dir, nosaltres hem fet la gala dels dilluns, que dura ben bé dues hores entre la gala i la postgala, però cada dia de dimarts a dijous el Xuso Jones ha fet tot el dia, amb la qual tenim 65 directes a la plataforma, més totes les gales. Això ens porta al voltant de 80 directes, amb la qual la plataforma ha passat una prova de foc tecnològicament parlant, perquè no és gens fàcil. No existeix un control central. Per exemple,
aquesta és una molt bona. No hi ha control central.
No, hi ha, no, clar, nosaltres ara això són coses tècniques,
molt tècniques,
que la,
sí,
que
sí,
la gent s'avorrirà. Però nosaltres enviem el senyal, l'enviem a Londres, i Londres torna el senyal cap aquí i el reparteix per Espanya i per Llatinoamèrica. No m'expliquis com s'ho fan, però no hi ha latència. O sigui, la senyal va i torna de Londres i no tenim latència, o sigui, no hi ha cap delay. Aquesta cosa tan emprenyadora que a vegades quan fas entrevistes...
Oh, tant.
Doncs no existeix. I tot això, nosaltres ens sincronitzem amb Londres amb un aplicatiu, que hi ha un QR i un mòbil. Una càmera enfoca aquest mòbil, va emetent uns sorolls, i amb això ens sincronitzem amb Londres dues hores abans dels directes. Però no hi ha latència. És a dir, el que enviem nosaltres a Londres...
És el que retorna sense delay.
Cap mica de delay. I llavors, la gent, per exemple, no n'és conscient, però nosaltres, quan enviem la nostra senyal que estem fent aquí a Terrassa, a Londres es fa 8 mescles diferents de so en funció del dispositiu amb el que anirà aquest senyal.
Quina barbaritat.
Sí, sí, no sé si us en recordeu, el primer programa vam tenir uns problemes que hi havia alguna gent que tenia Samsung.
És veritat.
Que tenia Samsung que no sentia l'àudio.
És veritat.
Ho veia, però no ho sentia. Doncs era un problema de configuració, que a Londres, de les 8 configuracions, una no estava prou correcta i la gent que tenia aquest dispositiu... Però imagina la complexitat tècnica que hi ha darrere de tot això.
Quan parlem de tot això, parlem... No, encara no renovat, estan contents, però aquí decidiu els dos quan seria, si hi ha pròxima edició, quan seria?
De fet, nosaltres, ja hi ha un contracte assignat que preveu que en cas de que això vagi bé hi hagi una segona temporada i hi ha uns terminis, no? El que és evident que és que Operación Triunfo el que li va bé és que reposi. Cada cop que hem tingut un cop fort d'audiència i d'impacte en la població ha sigut en els moments on el programa no ha anat molt seguit. Ho dic perquè és necessari que Operación Triunfo hi hagi un relleu generacional.
Per tant, vol dir que el millor que podria passar és que l'Operación Triunfo hi hagués el 2024, perquè ens entenguem, no deixar-lo reposar gaire?
A veure, aquí és de confluir dos interessos. L'interès d'una cadena que quan té un èxit el vol replicar el més ràpid possible, i per altra l'interès de que, per exemple, nosaltres ara acabem de trobar 16 nois molt talentosos que els hi hem de donar un marge perquè facin una gira, perquè treguin els seus singles. Llavors, a vegades queda una mica com amarranat, si imagina't que ells estiguin acabant la gira i que nosaltres ja estiguéssim fent el càsting per una propera edició. Sembla una mica allò... que ja els estàs buscant substituts, no? Jo crec que quan el format respira, com ens ha passat ara, nosaltres vam tenir una edició bastant accidentada en el 2020 per culpa de la pandèmia, que vam enviar els concursants a casa, van tornar, vam intentar tancar-la, però han passat 3 anys des del...
Per tant, tu prefereixes que respiri, eh?
Jo prefereixo que respiri. Ara, tampoc no soc...
No 5 anys.
No, he sentit gent que deia s'ha de fer com a les Olimpíades, cada 4 anys. Dic, home,
no.
Hem de viure d'algú, eh?
No, senyor.
Efectivament. Escolta, no el podem tancar.
D'aquesta nit tu tens favorits o no?
Sí, clar. Jo,
i no me'ls diràs.
No, però a veure, jo el que li vull transmetre a la gent, és a dir, jo tinc un criteri. i intento ser el més equànim possible quan he de repartir joc, però evidentment que jo tinc gent que crec que té més qualitats que d'altres o que a mi m'arriben millor que d'altres, però el que passa que això no m'ho enduc a la feina, això m'ho quedo per mi mateix, no. A més, el que jo pugui decidir, o sigui, lo bo que té Operación Triunfo és que fas cada setmana un panel de màrqueting amb els teus usuaris, és a dir, la gent vota. Per tant, seria absurd que des de la direcció del programa nosaltres anéssim en contra del que vota la gent. Dius, si estem fent un panel de màrqueting cada setmana i la gent decideix qui és el millor, qui li agrada més, per tant, escolta'm, si això va de que aquesta gent, quan surtin, enamorin un públic, omplin estadis, omplin recintes de música, per tant, tu no pots anar mai en contra de l'opinió popular.
Guanyi qui guanyi Tinet, segur que hi haurà gent que s'emprenyi pel resultat.
Segur.
De fet, la Noé Galera escrivia fa uns dies al Twitter... bloqueando y denunciando a todo aquel que insulte, humille, acose o promueva odio hacia los finalistas. Es tremendo leer según que tweets. Ojalá nunca tengáis que leer semejantes barbaridades sobre vuestros familiares o sobre vosotros mismos. Respeto. Tú mateix vas a escribirlo. Apoyar a alguien no implica necesariamente perder la capacidad de análisis o raciocinio. Estoy bloqueando a la gente incapaz de entender que no todo es blanco o negro o a favor o en contra. La vida está llena de matices y de contradicciones. Sens dubte que està l'addicció que més activitat ha generat a les xarxes.
Sí, tu pensa, ara tornem a donar xifres, sí. Que nosaltres el 2020 el TikTok era una cosa que encara no estava consolidada, acabava de sortir, la gent l'utilitzava, no sé si recordes, les nenes i els nens joves feien coreografies.
Sí.
Era la xarxa social de les coreografies. Doncs nosaltres aquest any ens hem recolzat molt amb TikTok perquè el nostre públic està a TikTok i arribarem aquesta nit o ja hem arribat als 5 bilions de visualitzacions. 5.000 milions de visualitzacions a TikTok.
5.000 milions?
5.000 milions de visualitzacions a TikTok.
Jesús.
Això no ha fet ningú. Mai. Cap contingut a nivell mundial arriba en 14 setmanes i es planta amb 5 bilions de visualitzacions.
Mora.
Què vol dir això? Que la conversa social és molt potent i normalment t'acabes fixant amb tots aquests que fan molt soroll, que són molt més sagnants, i jo crec que hi ha molta gent que canalitza la seva ràbia en els seus comentaris a les xarxes, no? Llavors tu has de tenir el cap i el cor fred i pensar, doncs, bueno, que gent que de la mateixa manera que feia molts anys hi havia gent que anava a cridar al futbol i que ja es treia tota la seva bilis, ara passa aquí, que és molt més fàcil i molt més senzill i és anònim, quan anaves a un estadi cridant encara algú del costat et podia reconèixer i dir, ostres, aquest és el fuster, o aquesta és la senyora de la panaderia que està fent aquí, que s'està desganyitant. L'anonimat, jo crec que l'anonimat, que hi ha gent molt jove també en les xarxes socials, tot i que ja sabeu que les xarxes socials diuen que menors de 12 anys no poden ser-hi, però hi ha mil maneres de... I a mi el que realment em preocupa de tot això és que jo crec que hi ha una generació molt jove de gent molt enfadada amb el món, amb la vida, amb una visió molt agra de tot, i penso... Ostres, us esteu perdent coses per culpa d'aquesta groc que esteu transmetent, no? Perquè això no deixa de ser un programa on hi ha gent que canta, que té l'il·lusió de ser cantant, que té l'il·lusió de ser artista, i tu tria el que t'agradi, no cal. El que no t'agradi, no el segueixis, no li diguis res.
Per aquesta gent que està allà dins ha de ser complicat, eh? Perquè això és gent anònima...
Per ells no és complicat perquè no tenen accés a res de tot això. El complicat ve després. El complicat ve quan, per exemple, quan van sortir per Nadal, nosaltres els hi vam dir... Vosaltres podeu ser lliures d'entrar i veure les vostres xarxes. Ara, penseu que segons que el que pugueu llegir
us afectarà.
Doncs clar. Si tu estàs disposat a això, fes-ho. Si no, no. I ara, quan surtin ells, doncs hauran de fer aquesta feina de saber quedar-se amb les coses bones, perquè hi ha coses bones, eh? Jo sempre ho dic, jo sóc molt usuari del Twitter, que és un famer, però perquè hi ha coses bones, també hi trobo coses que em diverteixen o que m'informen, no? I has d'intentar, doncs, que totes les coses dolentes no t'afectin. Però hi ha adults que això no aguanten. Jo sempre poso l'exemple de professors de l'acadèmia que han deixat de tenir xarxes perquè ells no aguanten una crítica dolenta. Jo, per exemple, parlava amb l'Abril, que ha sigut un dels fenòmens d'aquest any. L'Abril Zamora ho ha fet molt bé, i jo li deia, escolta'm, que sàpigues que Twitter, que és un famer, hi ha com una opinió molt favorable a la teva feina. I em diu, no tinc Twitter. Dic, home, doncs ets de les poques que el podies tenir perquè la gent està molt d'acord amb el que estàs fent i tal. Diu, mira, jo tinc Instagram i no el miro. Diu, perquè l'altre dia vaig veure dos comentaris. Diu, que no eren dolents, però eren una mica així. Diu, ja em van amargar el dia. Clar, sí.
Sí, sí, t'entenc.
Si, si, si tu tens aquesta sensibilitat, no pots exposar-te d'aquesta manera. Bueno, fet, però es pot viure, sense xarxes.
Els que han entrat, home, els que han entrat dins de la... Els que han entrat dins de la... De, els antics concursants dins de l'acadèmia i han comentat que el primer que han de fer quan surten és buscar-se un psicòleg, cosa que em sembla un gran consell.
I un advocat.
I un advocat també em sembla un gran consell. Per cert, Xenoa, com a presentadora...
És, jo crec que és la gran triomfadora d'aquesta edició.
Per tant, si és per tu, renovaria contracte per continuar amb OT.
Jo, hi ha un seguit de gent que aniria a tot arreu amb ells. I,
per exemple?
La Laura, la Xenoa, és una d'elles. O sigui, no conec persona més treballadora, més enfocada, que n'és molt conscient sempre del que està fent i on està, i que ella no deixa de ser un vehicle per un missatge que ha de donar. Per mi, la Laura, la Xenoa, és fantàstica, però ja ho era quan era joveneta. O sigui, no és que sigui... Per nosaltres, per la gent de Jazz Music, no és un descobriment d'última hora.
I ja quan cantava ja era així, quan va començar...
Sí, ja quan va començar, perquè ella era de les grans, d'OT1, ja tenia 26 anys, doncs ja es notava molt que tenia el cap molt ben amoblat.
Val. I l'altre nom que et anava a dir... tu t'ho imaginaves, el de Concha Buica?
La Concha Buica és una aposta personal meva.
En sèrio?
Sí, sí. Sí,
però
perquè
tu sabies que això aniria...
Jo sabia que si li donàvem exposició seria la bomba atòmica. Perquè el... Però clar, jo vaig haver de convèncer els meus col·legues d'Amazon de que era la persona que estàvem buscant. Perquè jo els deia, dic vosaltres no sabeu el que és. Jo vaig descobrir la Concha Buica perquè algú a Miami la va descobrir i li feia moltes entrevistes. I ella parlava de la part de la música, però parlava també d'aquesta cosa de personal, doncs, de que tot et rellisqui una mica, de d'enfocar-se i aquests consells una mica de saber sobreposar-te a tu mateix davant la vida, no? I em feia molta gràcia i vaig pensar, ostres, a Miami han descobert el personatge i li feien moltes entrevistes. Jo això ho rebia a través de TikTok, sobretot. I quan vaig posar el seu nom sobre la taula, perquè a més Concha viu a cavall entre Estats Units, República Dominicana, viu també aquí a Espanya, llavors era una mica complicat. Ella estava en una gira mundial i jo me'n recordo que el dia de la roda de premsa, em sembla que... El dia de la roda de premsa que començava, ella estava fent un concert a Estocolm, perquè ella fa concerts, no fa molts concerts per Espanya, però volta per tot el món. Sí, sí. I ella em va dir, quan la vaig convèncer, que creia que el seu paper dins el jurat doncs valia la pena, em va dir, mira, escolta'm, tu digue'm on té de venir i jo vindré. I aquell dia doncs va fer un concert a Estocolm i l'endemà estava a Terrassa i jo crec que ha sigut un gran descobriment. Perquè...
Per tant, per tu continuaria la pròxima edició.
Sí, sí, sens dubte, sens dubte.
Aquesta edició ha format una parella dins.
Més d'una, em sembla.
Sí. Ah, no bueno, sembla que n'hi ha una altra que també, sí. Els concursants són conscients aquests dels que es veuen a fora? Perquè, clar, el primer, la primera edició, també et diré una cosa. Tu fas amb algun dinar amb gent que grava? Sense gent que grava? És a dir, si tu haguessis un dia a dinar amb Villarejo, per posar un exemple, hi ha un moment...
Que la gent s'oblida que estàs gravant. Sí, això passa tot arreu. És a dir, tu expliques que hi ha càmeres, n'hi ha 50 dins l'acadèmia, i dius, l'únic lloc on no és dins les dutxes i dins a l'espai vostre, que és el dormitori. Tot el que passa allà dintre, nosaltres ho interpretem que és una cosa privada, tot el que feu o dieu en les zones públiques, nosaltres interpretem que tu no et fa cap mena d'angúnia que això es vegi, que se sàpiga. Què tenen de bo, crec jo, aquesta edició? Aquesta edició tenen de bo que són molt naturals expressant els seus sentiments. Fixa't que és la generació que ha passat 2 anys tancada a casa per culpa de la pandèmia.
Totalment d'acord.
Que durant 2 anys aquesta gent, la seva única manera de relació ha sigut la cosa digital, fer zooms amb els amics, fer watch parties, tot ha sigut, la seva relació durant 2 anys ha sigut, estic tancat a casa meva, a l'època de la meva vida, a la meva adolescència, que és l'època de sortir, d'estar amb els amics, d'emborratxar-te i de tenir una ressaca l'endemà, que dius mai més tornaré a veure. Estàs en una fase com d'experimentació i de provar-te tu mateix i de provar-te amb la vida, però estàs tancat a casa teva i estàs tancat amb els teus pares. I l'única manera de relació que tens amb tots els de la teva edat és via Zoom, fins i tot fas les classes per Zoom. Penseu que aquests han estat 2 anys tancats.
Sí, sí, sí.
Doncs, de cop, aquests tens l'oportunitat de que estiguin en una acadèmia, les càmeres formen part del seu dia a dia. I m'ha agradat molt la manera, la naturalitat amb què han parlat dels seus sentiments, no només de l'amor, de com ells se sentien, no? De dir, estic bé, estic malament, I ho fan amb molta naturalitat perquè estan molt acostumats a que la seva vida doncs, passi a través d'una càmera.
El Marge d'OT, tens jazz music, té el Tocar a Bessona que va com un tiro.
Sí. I van fer els Goya l'altre dia.
I van fer els Goya, sí, que van fer els Goya, que els Javis són...
No, l'Anna Belén és estupenda. Els Javis és com un descobriment de joventut i d'una explosió d'alegria, però l'Anna Belén a mi em segueix sorprenent que una persona amb 72 anys em sembla que
està estupenda. Que...
A part que està estupenda, que té molt clar el que vol, el que no vol, com s'ha de treballar, que és com un model de professionalitat. És a dir,
fàcil treballar amb ella?
Facilíssim. Des de la vella escola. És a dir, què m'he d'aprendre, m'ho aprenc, si tinc alguna cosa, evidentment, si té alguna cosa que no està d'acord, ella ho diu, però no l'has d'esperar mai.
Us haurien de donar, saps què us haurien de donar, Music?
Què?
Us haurien de donar la, com es diu, la sorteig de la loteria, de la grossa. El gordo.
Però què faríem allà?
Bueno, pues el friquisme.
Doncs sí, no ho sé. A veure, és veritat que quan ens donen coses, després ho pensem i intentem convertir allò en alguna cosa que tingui més espectacle del que té.
Però ara Més Una ja sí. Està renovant, ja sense
parar. Ara Més Una estem a punt de començar ja les gravacions de la temporada 12.
Hòstia, 12 ja.
12 o 11, ara no m'acordo.
No
12, em sembla.
Vale, 12. Traitors, hi haurà segona temporada al final o no?
Ho estem intentant. Ja sabeu que... HBO hi ha hagut un canvi accionarial,
sí,
un canvi de, i això ens ha portat en un moment doncs, que...
Però la... estava pactada la segona temporada?
No. El que passa que també és veritat que, per exemple, el Traitors és, només s'ha fet en plataforma a dos països, Espanya i Estats Units. Uh-huh. La resta està en la televisió en obert, i ara nosaltres estem intentant buscar a veure si alguna televisió en obert s'afegeix a aquesta... aquesta aventura de fer un reality d'estratègia com és Traitors, que és fascinant.
És fascinant. I hi ha alguna cosa més que tingueu fent des del...
Estem preparant moltes coses, nosaltres és que no podem parar. Estem preparant moltes coses, estem preparant una cosa molt xula, que és un format que ja s'ha estrenat a Bèlgica, que fan... imagina't tu, Jordi Basté, que t'enviessin a entrevistar el rei Leopoldo, aquell que va fer les massacres a Congo. Llavors és el periodista d'avui en dia que té un interviu, que té una entrevista amb un personatge històric.
Hòstia.
I llavors el periodista va al Palau i llavors hi ha tota una recreació i el periodista va amb el seu mòbil. Hòstia. I el rei et rep amb
el que passava en aquella època.
Sí, se li fan les preguntes d'avui en dia amb algun personatge històric. I és molt insòlit el format, no és nostre, és un format...
I ja heu començat o no?
Hem començat a fer com seria això aquí.
I qui ho farà?
No.
Ah, no sabeu encara,
no,
eh?
No. Hem començat a preparar nosaltres el projecte, que ens agrada molt, perquè és una manera nova de fer... perquè, evidentment, no entrevistes els personatges històrics per parlar de la història que tothom sap, sinó per parlar del moment personal, no? De dir, tu quan vas decidir fer aquesta massacre al Congo, què estaves pensant?
Interessant qui serà el guionista d'això, eh?
N'hi han d'haver més d'un.
Clar, evidentment. Escolta, ja per acabar... Tot i que en parlarem els pròxims dies, mires Eufòria?
No, la veritat és que no.
No. Ho veus com un OT, tu? Jo, perquè això tu no t'ho preguntat. Vaig preguntar a qui presentar la demanda, però tu em sembla que no t'ho he preguntat mai.
Home, que està clar que Cooperación Triunfo ha sigut una font d'inspiració, això està claríssim. Que en els inicis jo sí que vaig veure, per exemple, els programes de càsting de la primera temporada i la fórmula era bastant calcada. Però bueno, això està ara subjudice, i ara hi haurà un jutge que s'asseurà i veurà el que diu una part i el que diu l'altra i decidirà. Com aquestes coses, dius, com diuen els polítics, no? Esto
está judicializado hasta que no se sepa la sentencia, no voy a opinar.
Farem cas del jutge, no sé si és un jutge, imagina't que és un jutge que és un enamorat de la Rosa i el Bisbal, doncs ja
està, ha guanyat veïnat i cruz.
que imagina't que és al revés, que és un jutge que és molt de TV3 i que veu Eufòria i decideix que no.
Per tant, home.
No, però entén,
que sí, que
al final és una persona que haurà de decidir amb totes les coses que se li presentin al davant.
No t'interessa, Bartolí, el que està explicant el Trinet, o no?
Sí.
Estava
posant ordre en aquesta taula, que està plena d'objectes.
En una Espanya polaritzada, on les xarxes socials treuen fum, Nueva Izquierda i Espanya Liberal xoquen a les eleccions. Una progre per flauta i un pijo dels que pugen els tractors lideren una campanya de girs inesperats. És la nova comèdia que s'estrena el 23F als cinemes. Per tant, prepareu-vos per la batalla política més intensa. Antics rancors, promeses incomplertes i amors prohibits s'entrellacen en una maquinària electoral a tot gas i sense frens. Què pot sortir malament? Doncs descobriu-ho a Políticament Incorrectos i prepareu-vos per riure a base de bé.
I acabem. Què, Bartolí?
Doncs posem un tall. És dels matins de TV3 perquè el periodista Jordi Barbeta avui se li ha activat una aplicació del mòbil en ple directe i us convido que pareu bé l'orella per esbrinar de quina sintonia es tracta.
Li està anant bé, Putin. Jo considerava que hi hauria algun col·lapse. Ei, l'indústria russa no s'ha sentit...
Barbeta,
que passen
trucant.
Ah, bueno. No... La indústria russa funciona.
La Montserrat Nebrera, del Jordi Braveta, que intentava boicotejar de nou a Antonio Baños amb el seu telèfon.
Avui li he guanyat la partida. Les seves
aplicacions de competència. Braveta,
no sé, que
passen trucant.
Ah, bueno. No.
T'has escoltat la tertúlia. El món RQ.
D'acord. Bueno, ha tingut la seva gràcia, no?, que li soni una aplicació de la competència...
Jo t'he entès.
Si ho ha contestat, la Oltra ho ha dit així.
No, demà, Ot Bous, Joan López Tarrega, Isabel García Paga, Antoni Aire, i demà també li donarem la benvinguda a Don Anton Losada per valorar 48 hores després les eleccions a Galícia. Demà parlarem de televisió també, i demà donarem la xifra exacta del torró solidari de RAC1. Demà a partir de les 11 del matí. A les 6 amb la fresca ens hi tornem a posar. Tinets, fins quan vulguis, eh?
Quan em convideu, aquí estic. I demà...